Dies de ràdio. Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio s'emet un programa de tarda. És l'any 86, 87, 88, ara ho sabrem. És un magazín. El realitza Àngel Casas. El programa el bateja amb el nom de Àngel Casas i companyia.
Com cada dia a aquesta hora i dos minuts... Però avui, plena de neu en el seu paraigua, aigües...
Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. Àngel Casas i companyia.
Probablement sovint es relaciona l'Àngel Casas amb la televisió, i és veritat, però els seus inicis professionals són a la ràdio. A Ràdio Joventut, és una bona escola. Parlem pràcticament, també ho determinarem, dels anys 70. Àngel Casas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ràdio Joventut, els inicis?
Sí, això era l'any 70... Jo crec que era 77-78. Jo, de veritat, qui em va donar l'oportunitat per sortir la ràdio... Jo mai pensava que faria ràdio, perquè, a més, com que pronuncio la R amb, aquesta alegria, sí. Doncs deia, jo escric...
No feu sortir a mi.
Eh?
Deies, no feu sortir a mi.
Sí, exacte. Ja... I però el Salvador Escamilla, quan feia radioscop i feia un programa que es deia El celler de la cançó, els dissabtes a la tarda, com que jo escrivia de música i parlava molt de la nova cançó, doncs em va contractar perquè jo fes entrevistes dintre el programa.
Per tant, els inicis no són Ràdio Joventut, és
no,
Ràdio Barcelona?
No, jo començo a Ràdio Barcelona. I aleshores, en Bax, que jo el coneixia fora de la vida radiofònica, perquè és un noi desgraciadament, era un noi de Gràcia, però que tenia la botiga de la família Sants, i jo soc de Sants, i per tant teníem relació personal, em diu, escolta, tu vindries a fer amb mi un programa que es diu Barcelona Internacional? I aleshores, doncs, m'hi vaig apuntar. I vaig estar fins que me'n vaig anar a la mili fent això. I aleshores, als 70, vaig tornar a Ràdio Barcelona per fer trotadiscos amb el Constantino, amb el Túria i tal, i ja vaig continuar després a Ràdio Nacional.
Tu t'has fet amb el Boi Millor, eh?
Bé.
Home, perquè els noms que has deixat d'anar... Sí. És el Boi Millor de,
és que, per exemple,
de la ràdio de l'època.
Amb el Tino vam estar 8 anys treballant junts. O sigui, fèiem... El trotadiscos, vam tenir fins i tot un Premi Ondas en el seu moment, el trotadiscos de Ràdio Barcelona fins al 75, i aleshores, per problemes amb la gent els problemes que sempre hi ha quan treballes en una empresa, el Jorge Arandes em va un dia dir, escolta'm, si tens problemes, vine...
Et va fitxar.
Sí, i vaig dir, vinc al Tino. Doncs molt bé, vens al Tino. I vam anar al Tino jo... I vam fer un programa diari que es deia Rock al Revivor de les 7, que era de música, i aleshores un dissabte a la tarda, Rock en Vivo, que era des de Celeste, fèiem actuacions en directe. Imagina't, eh?
Déu-n'hi-do.
I ja, després d'això, jo crec que ja no vaig tornar a fer ràdio fins aquí.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
És un programa del Departament de Nous Formats de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Aurora, què tal? És un quart d'una del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades...
Bona tarda, què tal? Com estem?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12...
Burri!
La ciutat de Barcelona era fins fa
poc. Bona nit, és la porta del Club de la
Mitjana. El 231-41...
Ole, això és el lloro, el micro...
Quan comencem les dues hores de sirena...
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Perquè sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'Ofici de Viure...
Perdó, senyors, estic fent un reportatge...
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia!
Desperta Catalunya, són les 6.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio. Un quart i dos minuts d'una de la matinada.
Doncs, tal com deia l'Àngel Casas, parlem de quan arriba a Catalunya Ràdio. És aquest magazín, Àngel Casas i companyia.
Sí, jo feia l'Àngel Casas Show i, per tant, quan vaig venir aquí a fer les tardes, doncs em van suggerir que mantingués una mica l'estil de posar el nom en el programa i vam fer-ho. Ja m'era igual. Al principi, quan a TV3 em van dir que faríem, que es diria Àngel Casas Show, perquè no ho vaig dir jo, m'ho va dir el que era el director en aquells moments, el Alfons Quintà, Doncs, primer em va sorprendre una mica, perquè vaig dir...
Que utilitzessin el teu nom.
Sí, i jo em va dir, home, no, però si esteu tota l'estona parlant...
Perquè també era l'inici, suposo, i havien d'aprofitar una mica les cares conegudes,
clar.
No?
I no, i a més és que hi ha una tradició americana, de televisió americana, que és de posar el nom, vull dir, el Johnny Carson Show, vull dir, que, i tots els que han vingut al darrere. I aquí no hi era, aquí el Terence havia fet Terence la Fresca, i algú altre havia posat el seu nom, però difícilment. I en aquells moments això no s'estilava, però sempre quan fèiem l'esbós del programa deien el show de l'Àngel Casas, el show de l'Àngel Casas. I aleshores quan dic, bueno, escolta, ara li hem de buscar un nom, el Quintà va dir, doncs escolta, està claríssim, l'Àngel Casas show.
I dins de la ràdio et diuen Àngel Casas i companyia.
I companyia.
Segurament hauries venit amb menys pressupost.
Segurament, però era diari també. Pensa que després va ser l'Hermida el que va fer un programa que es va dir... Jesús Hermida i companyia,
sí?
A la tele, sí. O sigui que jo vaig ser pioner amb això de la companyia.
Home, i a la tele vas lluir molt, perquè suposo que mitjans n'hi havia, o se'n van,
sí,
van
no,
posar.
Jo sempre...
I habilitat a l'hora de trobar...
Habilitat, sobretot,
no?
I bon equip. Però jo he sigut molt estalviador, molt formigueta. Jo feia musical express, me recordo que van ser 5 anys, que viatjàvem per tot el món, que tal, i teníem un pressupost d'1.100.000 peles. Vull dir que això era molt poc diner.
Que viatjàvem amb tercera.
Sí, viatjàvem fent autostop. I viatjava molta gent, perquè en aquelles hores la televisió anava de vegades amb 10 tius.
El càmera, el de sol, la llum.
El de llums i tot això. I fer aquells programes que fèiem a Brasil, a Los Angeles, a Chicago, a Londres, a Roma, tal, amb tan poc pressupost, i que a vegades tornàvem diners, la gent del costat deia, sou tontos. Sí, però mai ens vam passar pressupost. I en el cas d'això, que no era aquest pressupost, evidentment hi havia més diners, però pel preu de l'època era molt poc diner per tot el que fèiem.
Per tant, a la ràdio vens amb companyia?
Vinc sol, però agafo companyia. I la companyia és la Tere Vere, la Teresa Brangueres, la Susana Bonany, que estava de productora, i aleshores una sèrie de col·laboradors, dels quals no me recordo de tots, perquè em costa, però me recordo molt de les tardes amb cada dia una noia que hi havia, la Barceló, l'Àngels, hi havia la Pilar Calvo, em sembla.
Sí, també. Tu hi rodejaves de dones, veig.
Sí, sempre m'ha agradat. Ai, és que m'agraden les senyores.
La Tere Vere, per exemple, era habitual.
La Tere Vere era una col·laboradora fixa.
I aquí, premsa del cor, i fer-la petar, i pim-pam, pim-pam, no?
Sí, sí, sí.
Xafarderies...
I a més, no, ella feia molt treball de darrere, vull dir, de buscar gent, i ajudava a la Susana en la producció, sobretot perquè ella tenia molts contactes, i això a la tele ens va funcionar molt bé. O sigui, molts del mèrit del programa de televisió internacionalment, diguéssim, de tenir contactes internacionals, van ser de la Tere Vere. I sobretot de tenir molt de morro de trucar i dir, escolta, mira, som una tele que no sé què, pot venir. I la tele aconseguia...
I per tant era coses. Molt de xerrar la tarda amb ella,
sí.
pel que he pogut anar trobant...
A la tarda i al matí,
sí,
i a les dits.
No, vull dir, per antena.
Sí.
I llavors, per exemple, algú pot saber, ara ho escoltarem, com en Flavià es fa ric. Vau explicar un dia. Ho recordes, això?
No ho recordo.
Mira.
Ell anava amb un amic seu.
Sí.
I diu, anàvem al mixeu, tornàvem d'un cap de setmana. I el mixeu havia fet una travessa. I aleshores es veu que van parar en un lloc a menjar un entrepà, o ell va baixar, en Carles Lovià va baixar a buscar alguna cosa en un d'aquests llocs que es para, saps? Que a la carretera sempre hi ha llocs per parar.
Sí, home, pots comprar trons.
I és el que va veure a la tele, i estàvem parlant de la travessa, que va veure a la tele, i va veure que hi havia 14 resultats en aquella travessa. I van anar en el cotxe i va dir, escolta, tens 14 resultats. Diu, no diguis tonteries. L'altre no s'ho va creure, esclar.
Ah,
no s'ho va creure.
De moment no t'ho creus.
I diu, que sí. Diu, que no, home, no, que no. Que sí, que veuràs que sí, que no. Diu, què em dones? Diu, et dono el 10% del premi, si no d'això.
Ah.
Esclar, crec que van ser 180 milions de premi de la travessa i li va tocar 18 milions. T'asseguro que això és cert.
Home, és la manera més bonica de guanyar 18 milions de pessetes.
Doncs mira.
Veiem quin dia fem una cosa d'aquestes,
sí,
nosaltres.
Sí, no ho sé, jo per si un cas mai diré, dono 10% perquè no fos cas que m'entens.
Home, sempre t'ho
deixa. No, perquè ell devia pensar, m'hauran tocat 200.000, doncs li dono 20.000.
20.000, ja està.
Sí, 20.000. 18,
home, doncs, molt més bé amb 180 milions que n'hi dongui 18, que no pas amb 200 que n'hi dongui 20.000.
Ah, sí. I així hi ha per tothom.
Dies de ràdio. Àngel Casas i companyia.
que l'Àngel ho teníeu guionat o sortia com sortia?
No me'n recordo. El que és curiós és que ho expliqui jo. M'ho hauria d'haver explicat ella, perquè jo era el que feia el programa i ella... Era el... No, és que a mi em va impactar molt aquesta història perquè, a més, el Fabià va invertir aquests 18 milions en una cosa que es deia Vaticà, no.
Un bar. Això també, en aquest programa també ho expliques.
Ah, bar, d'acord.
Sí. Sí. Bé, és la continuació.
Tinc tota la història ficada al cap. Sí. I a més jo he sigut molt amic del Flavià i el tenia a BTV, quan jo vaig ser director de BTV, el tenia en mà. Li vaig fer que fes un programa diari.
Feia entrevistes.
Que el Flavià no havia fet mai entrevistes.
Aquí havia col·laborat amb el Graset, em sembla, també amb el... Sí. El món s'acaba o algun programa.
No, i a mi jo l'havia tingut també de col·laborador. Feia uns debats amb la Sílvia Tarragona en un programa que es deia Senyores i Senyors a la 2 de Sant Cugat. I des de sempre teníem amistat, perquè ell era el mànager del Pepe Rubianes i havia estat home a la plateria.
I del Gato, no, també?
I del Gato, i de la plateria, i per tant jo havia tingut molta relació.
I venia del món eclesiàstic.
Venia de... Home, no, aquest home... S'anava de juerga amb el Gato i amb el Cisa, i era molt amic del Cisa, i de matinada, i a les 8 del matí estava a la seva parròquia dient missa. I jo recordo el meu amic Joan Maria Verdagí, que vivia amb encebat, o sigui, amb pecat mortal, amb una noia, amb la seva dona, amb la que després de ser la seva dona, i van tenir un fill, que és el Jofre Verdagí, sí. I jo era molt amic del Verdagí, i ens veiem a les famílies, i anàvem junts a dinar, i, o un venia de casa d'un o a casa de l'altre, i els nanos jugaven junts. I un dia va decidir casar-se, i aleshores va dir, doncs, escolta, que em casi el Flavià, i per l'església, va casar per l'església, però va ser a casa seva, a casa del Verdagí. I aleshores el Flavià va venir, vam estar sopant allà tots, i érem només nosaltres, la meva dona, jo, el Verdagí, la seva dona, la seva futura, i el Flavià. I aleshores el Flavià va treure uns papers perquè signés, perquè, bueno, els papers... Saps que els casaments, almenys abans, els casaments...
Et quedaves dos cops.
Sí, bueno, o et casaves allà mateix...
Es dos cops, que havies de signar el civil i el...
I ell ho va portar tot, perquè era un mateix pac. I va signar, i jo vaig i dic, perdona, però això no és un casament, tu. No, no, has de pronunciar les paraules màgiques i has de dir si vol per esposa...
S'ha fet la cerimònia, la litúrgia.
Home, escolta...
Tu reclamaves la litúrgia.
Clar, jo he vingut a un casament, no he vingut aquí a firmar uns papers com si fos treure'm el carnet d'identitat. I, efectivament, vaig aconseguir que el Flavià, home, asseguts i prenent una copa, li digués, vols, Joan Maria, vols per esposa? I va fer-ho.
Doncs la Terevere, diguem, era la premsa del cor, sí. Els comentaris, els xitxuets...